Bon dia, com esteu?
Cel tapat i ambient de tardor, possibles xàfecs i tempestes de tarda.
Bon dia, són les 8 del matí d'avui, dilluns 23 de setembre de 2024, i a Santa Cristina d'Aro han vist sortir el sol fa justament 24 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Després dels ruixats i tempestes d'aquest diumenge, comencem la setmana i encetem la tardor amb boires i núvols baixos durant el matí. Al migdia podrem veure alguna ullada de sol, però tot i així hi haurà nous xàfecs i tempestes que ens visitaran cap a la tarda, sobretot de l'interior cap a la costa. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I dit això, comencem a fer un repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà, perquè hem de destacar que baixa el risc d'incendi a la comarca, però Acció Climàtica demana no abaixar la guàrdia. A més, parlarem del parc eòlic marí del Golf de Roses, perquè els seus opositors creen una plataforma en contra del PlanCat. I Palamós impulsa una enquesta ciutadana per conèixer la situació de l'habitatge al municipi. De seguida repassarem totes aquestes notícies, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines, Esther Torrent, i com cada dilluns també parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot abans, però saludarem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. A l'estudi tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També tenim a Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
També tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Bon dia.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
A la Mariona. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
I per últim, saludem a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I tal com explicàvem fa un moment, baixa el risc d'incendi al Baix Empordà, però Acció Climàtica demana no abaixar la guàrdia. Carla?
En general, des del departament fan un bon balanç de l'estiu i en conjunt de l'any al Baix Empordà en termes d'incendis. A la major part de la comarca el risc és moderat, però hi ha municipis com Gualta, Ullà o Rupià on el risc d'incendi és baix.
I els opositors al parc eòlic marí del Golf de Roses creen una plataforma en contra del PlanCat. Mariona?
Diverses entitats, ajuntaments afectats i Unió de Pagesos han acordat crear una plataforma conjunta contra el macroparc eòlic marí del Golf de Roses. Aquesta decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a l'Armentera després de l'anunci del govern de la Generalitat d'accelerar els tràmits per posar en marxa el projecte PlanCat. Els opositors alerten sobre l'impacte negatiu de la biodiversitat, el paisatge i l'economia i han anunciat futures mobilitzacions contra el projecte.
I Palamós impulsa una enquesta ciutadana per conèixer la situació de l'habitatge al municipi. Laura?
Fins al dia 6 d'octubre, totes aquelles persones majors de 16 anys podran fer l'enquesta, ja sigui presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en línia, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Aquesta iniciativa ve motivada per la redacció del nou Pla Local d'Habitatge, que haurà d'incloure les preocupacions de la població palamosina.
I Endesa millora la xarxa elèctrica a la Bisbal d'Empordà i a 10 municipis més. Carme?
Endesa millora i modernitza la xarxa elèctrica de mitjana tensió a la Bisbal d'Empordà, Begú, Corçà, Forallac, entre d'altres. L'objectiu principal és incrementar la qualitat i continuïtat del servei a 6.700 clients.
I unes 250 persones assisteixen a la inauguració de la nova exposició permanent al Museu del Suro. Què més en sabem, Ferran?
L'acte va comptar amb els discursos de l'alcalde de Palafrugell i president del Patronat Museu del Suro de Catalunya, Juli Fernández, de la diputada d'Educació i Joventut de la Diputació de Girona i regidora Mònica Alcalà i del director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs, així com del director del museu, Pep Espadaler. A part, hi ha hagut la representació dels regidors municipals de tots els partits polítics i altres personalitats.
I l'Escola Carrilet de Palafrugell presenta un projecte educatiu a Dublín que s'implementarà durant aquest curs.
És el Read Write, que vincula la millora de la lectura dels estudiants a partir dels seus drets i deures. La directora del centre, Clàudia Soler, va ser l'encarregada d'anar-hi el juny. En aquell moment, el projecte només s'havia escrit i s'implementarà el curs que acaba de començar.
I la Generalitat ajorna fins al 2025 la instal·lació del nou mòdul de l'Escola Olivar Vell d'Esclanyà. Carla.
La direcció del centre havia sol·licitat la instal·lació d'aquest nou mòdul per disposar d'un altre espai de classe. La Generalitat explica que aquest retard es deu a motius tècnics.
I el Consorci de les Gavarres ha aprovat un pressupost de 860.000 euros per al 2025, Sergi.
Sí, i la xifra suposa un increment del 14% respecte a l'exercici anterior. L'augment es deu principalment a les subvencions rebudes durant el 2024, que permetran finançar diversos projectes per al proper any.
I Josep López de Lerma rep el distintiu de fill predilecte de Sant Feliu de Guíxols. Carla.
L'acte celebrat dissabte al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer va rebre la presència de figures properes a l'homenatjat com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern, Sílvia Paneque.
I el proper 26 d'octubre comença el circuit comarcal de cross del Baix Empordà, una sèrie de 6 curses per a joves esportistes. Mariona, què més en sabem?
Les proves es celebraran en localitats com la Bisbal, Palamós i Sant Feliu de Guíxols fins al gener del 2025. Les curses estan obertes a infants de totes les edats amb distàncies entre els 500 i els 3.000 metres. Els participants rebran un obsequi i els millors classificats optaran el Premi Millor Consell Comarcal del Baix Empordà.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses i és que hem de destacar que l'expresident d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, s'ha desmarcat de l'estructura B del partit i ha estat molt contundent en contra dels responsables dels cartells sobre l'Alzheimer i que van penjar ninots als ponts. En l'acte de posada en escena de la seva candidatura per tornar a liderar el partit, Junqueras ha dit que mentre ell estava a la presó es prenien decisions al marge de la presidència. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, serà la secretària general si Junqueras guanya el Congrés del proper 30 de novembre. Veurem què acaba passant en aquest Congrés i els possibles canvis, o no, que hi pugui haver Esquerra Republicana. I parlant de successos, el fort desplegament policial per detectar armes blanques i evitar aldarulls ha estat protagonista una nit més en les festes de la Mercè a Barcelona. Fins ara la inseguretat era un dels punts febles, però aquest any, de moment, les 3 nits amb concerts han estat tranquil·les. Tot i això, cal dir que la nit de dissabte a diumenge, un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va rebre una ganivetada al braç en intentar evitar que robessin a la seva parella. Va passar 2:15 de la matinada a la Rambla del Raval i la policia busca els agressors que van fugir. I parlant de successos, concretament aquí a la zona de comarca gironina, hem de destacar que el jutjat de Figueres ha ordenat l'autòpsia d'una nena de 3 anys que va morir dimarts de la nit a l'hospital de la ciutat després d'haver estat atesa al Cap de Roses a l'Alt Empordà. La família va portar la menor al centre d'atenció primària per mal de panxa 2 dies abans que morís, però se la va enviar al domicili després de visitar-la. Dimarts hi van tornar a anar perquè continuava malalta i en aquell moment es va decidir traslladar-la a l'hospital de Figueres en ambulància i allà es va demanar una segona ambulància per derivar-la al Trueta. Malauradament el trasllat però no es va poder fer perquè la nena va morir poc després d'arribar a Figueres. El cas de moment s'està investigant després que els pares hagin presentat una denúncia per saber si en aquest cas hi ha hagut mala praxi. Veurem com acaba evolucionant aquest cas i en tot cas veurem també si hi ha hagut aquesta mala praxi que denuncien els pares. Abans de continuar amb el repàs informatiu i també d'entrevistar a la presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de Girona, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac. Bon dia, Isaac.
Molt bon dilluns, Maria, i molt bon inici de tardor a tothom.
Quin final de setmana hi ha amb els ruixats i tempestes de tarda, però ara mateix què ens espera aquest dilluns?
Després dels ruixats i tempestes d'ahir diumenge, comencem setmana i encetem la tardor amb boires i núvols baixos durant el matí. Al migdia podríem veure alguna ullada de sol, molt escadussera, per donar pas a nous xàfecs i tempestes que viatjaran de l'interior cap a la costa. Avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya activat per intensitat de pluja durant aquesta tarda. Al mar, gregal no molt destacable durant la tarda. La mar de fons de xaloc d'ahir diumenge millorarà i es remenarà un xic la mar de gregal. Temperatures pròpies per l'època, amb poca amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Valors al voltant dels 16 i els 22 graus durant tota la jornada. De cara a demà dimarts podríem repetir la mateixa situació meteorològica.
Doncs veurem demà si s'acaba repetint aquesta situació meteorològica i si al final doncs entra ja aquest temps tan característic de la tardor i que... Personalment m'encanta, per tant, benvinguda tardor, benvingudes pluges, que portem ja bastant de temps amb sequera. I moltíssimes gràcies, Isaac Vila, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I abans de començar amb el repàs informatiu i amb l'entrevista, hem d'escoltar el comentari de Dani Chicano.
Dimarts al vespre es van lliurar a l'Auditori de Girona els Premis Literaris de Girona, el que en diem popularment els Premis Bertrana. Com cada any, els Bertrana marca l'inici de la temporada cultural a la ciutat, que es reforça amb l'inici del Festival Temporada Alta, que comença a tota màquina i arriba fins al desembre. L'acte dels Bertrana el va conduir de manera brillant el poeta, rapsoda i showman Josep Pedrals, amb el suport musical de Xavi Lloses i Oriol Duran, és a dir, les Rocalloses, Pedrals i les Rocalloses, i d'un cor grec format per membres del grup Procerium, que van convertir tots plegats la segona part de l'acte en una veritable festa literària, un veritable goig. La primera part sempre ha resultat molt més feixuga, amb inacabables parlaments polítics, i és això que m'hi voldria aturar un moment. No seria possible que les administracions es posessin totes d'acord i en actes com aquest i en d'altres, i parlés un únic representant en nom de totes. No seria una mesura molt més intel·ligent aquesta que no haver de sotmetre al públic a un seguit de parlaments que acostumen a ser repetitius, alguns insubstancials i generalment avorrits, per tal de cobrir únicament l'expedient. Avantatges moltíssims. La vetllada resultaria més lluïda, més breu, més entretinguda, i el missatge que volen transmetre a les institucions quedaria molt clar, perquè no es veuria ofegat o dissolt per la xerrameca. I la cultura i la literatura serien realment l'objecte de la vetllada. És la diferència entre una festa literària o una mena de segrest institucional de respectable durant mitja hora pel cap baix.
Doncs, Dani Chicano, moltíssimes gràcies pel comentari i potser hauríem de centrar-nos en la literatura i en celebrar la cultura en aquests actes. Moltíssimes gràcies. L'estiu arriba al seu final i un dels allotjaments que ha crescut més en xifres en els darrers anys han estat els apartaments turístics. I per parlar de com ha anat la temporada, ens visita la presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de les Comarques Gironines, Esther Torrent. Bon dia.
Hola, bon dia i gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquests minuts aquí a Ràdio Capital i també Ràdio Palafrugell. Esclar, a mi m'agradaria preguntar-li, quan parlem d'apartaments turístics, com ha anat aquesta temporada d'estiu?
Bé, podem dir en global que ha sigut una temporada molt bona, més o menys semblant a la que vam tenir l'any passat. Es va confirmant la tendència de que anem desestacionalitzant, no hi ha aquells pics d'ocupació i el que és el juliol i agost i després la resta de la temporada està buit, sinó que tenim una ocupació, una curva d'ocupació molt més ampla, molt més eixamplada, I, bueno, doncs això són bones notícies, no?, perquè fa que puguem tenir, doncs, equips de treball més sòlids durant, doncs, més mesos a l'any i en general, doncs, ha estat una bona temporada. Esperem que també acabi siguent el setembre i l'octubre bo. Tot dependrà de la climatologia.
Mm-hmm. Perquè entenc que a comarques gironines treballen tota la zona de la costa, però a més, no, aquests apartaments considerats, no, més turisme rural, més de la zona més muntanyosa de comarques gironines, la tendència és que aquest turisme durant l'estiu es reparteixi entre aquestes dues zones?
Sí, això és una tendència que venim notant ja des del Covid, no? Doncs la gent el que ve buscant són espais naturals, espais oberts, espais amb no tanta gent, no? Amb més tranquils, i llavors el que hem notat també, doncs, que la gent es reparteix més entre la costa i l'interior i Pirineu. El Pirineu, que és una època, és una zona eminentment d'hivern, doncs aquests darrers anys s'està notant que l'estiu també té bones ocupacions.
I, esclar, una de les tendències que s'ha observat durant aquests darrers anys és que moltes més famílies, sobretot, però a més també parelles, diferents tipus de perfils de turistes, han demanat més accedir a aquests apartaments turístics en comptes d'anar a altres tipus d'allotjaments. No ho sé si a comarques gironines aquesta tendència s'ha notat i si durant aquests darrers anys ha crescut.
Mira, jo el que sí que vull deixar molt clar, que últimament es parla molt de, doncs, l'emergència dels apartaments turístics, dels pisos turístics, etc., i sembla que sigui un fenomen totalment nou. Sí, és cert que a ciutat és un fenomen relativament nou, però tot i així encara ja fa molts anys que existeix a les ciutats com Barcelona i Girona. Estem parlant de més de 10-15 anys que hi ha apartaments turístics a les ciutats. Ara, el que sí és cert és que a les zones turístiques, a les zones eminentment turístiques i a les zones on hi ha molta segona residència, com pot ser la Costa Brava o com pot ser el Pirineu, els apartaments turístics han existit sempre, tota la vida. Vull dir, nosaltres, per exemple, l'Associació d'Apartaments Turístics fa més de 25 anys que existeix, ja va cap a 30, i hi ha empreses que porten més de 50 anys operant. Per tant, no és un fenomen nou, no? Ha existit sempre i ara se li està donant, doncs, un bombo, doncs, com si fos una cosa que ha emergit del nord-est, no? El que sí és cert és que és una tipologia d'allotjament que et permet una independència i et permet una intimitat que no tens amb altres tipologies d'allotjament, com poden ser hotels o càmpings, on has de compartir els espais comuns amb altres turistes, no? Llavors, sí, és cert que des del Covid, doncs, també va ser una de les tipologies que la gent va preferir tenir, no? Per aquesta independència que t'estic dient, no? I bé, és un tipus d'allotjament que hi ha molts de turistes que sempre l'han preferit, d'altres que l'han descobert últimament, i el que jo crec és que, depenent molt de quin sigui el tipus de viatges que vol fer cada persona, a vegades fas un viatge en parella i curt i el que et ve de gust és anar a un hotel, i d'altres vegades fas un viatge amb amics o amb famílies i et vols estar més dies, i el que necessites i el que et ve de gust és estar en un apartament o en un habitatge d'ús turístic. Per tant, bé, jo crec que totes les tipologies d'allotjament són benvingudes i són necessàries.
Mm-hmm. Perquè comentava, no, que una de les problemàtiques que hi ha hagut durant els darrers temps, no, és que han aparegut, per exemple, aquests habitatges d'ús turístic que crec que vostès en fan una diferenciació sobre els apartaments turístics, però a més també han aparegut aquesta problemàtica de persones que lloguen el seu habitatge de manera no tan legal i que no compleixen aquests requeriments que necessita un apartament turístic o un habitatge d'ús turístic. Esclar, no ho sé com ho veuen això des de l'associació i si creuen que realment és una problemàtica.
Home, l'intrusisme evidentment és un problema. És un problema. Nosaltres defensem el sector professional i el sector legal, aquell que paga els seus impostos i aquell que fa totes les coses degudament, no? Llavors, sí, és cert que hi ha una petita part de l'oferta que està fora de la legalitat. I nosaltres sempre el que reclamem a l'administració és que posi més mitjans per anar en contra d'aquells que estan fora de la legalitat, els apartaments il·legals, i que posi més sancions i sancions més exemplars. I en aquest sentit nosaltres sempre ens trobaran, tant els ajuntaments com la Generalitat, nosaltres estarem al seu cantó per tal de perseguir aquells allotjaments que no fan l'activitat de manera legal, perquè al final és un greuge per tots. Primer, pels que ho fan de manera legal i professional, i segon per la destinació en general, i inclús pel turista que d'alguna manera no té les seves garanties cobertes.
I també m'agradaria preguntar-li, perquè ara mateix nosaltres som a Palafrugell, però a més hi ha diversos municipis aquí a la zona del Baix Empordà, també els que ressegueixen la zona de la costa de comarques gironines, que es consideren, no, des del govern, zones on l'habitatge està tensionat. No sé si des de l'associació creuen que amb aquests habitatges d'ús turístic o també des dels apartaments turístics es dificulta, no, aquest lloguer de més durada, on els lloguers anuals, i aquesta dificultat per accedir a l'habitatge per part de diversos col·lectius. No sé com ho veuen des de l'associació i si les mesures que es proposen des de, per exemple, el govern de la Generalitat o també des del govern espanyol doncs equilibrarien una mica a tot això.
Mira, el fet d'aquest últim decret llei que tenim ara de les mesures per regular els habitatges d'ús turístic, nosaltres no hi estem en absolut d'acord, perquè bueno, primer va ser un decret que es va fer totalment d'esquenes al sector i a més totalment d'esquenes en els municipis on viuen del turisme. Es va fer un decret pensant per Barcelona i aquí es va englobar diguéssim, a pràcticament tots els municipis que tenen habitatges d'ús turístic. Però i no es va fer bé, no? Llavors nosaltres el que reclamem és un diàleg. Nosaltres entenem que hi ha un problema d'habitatge en certs llocs i que en aquests certs llocs hi ha d'haver un equilibri entre el que és l'habitatge d'ús turístic i l'habitatge residencial. Això ho entenem i això nosaltres estem per la labor de col·laborar en el que faci falta amb l'administració. Ara bé, el que no pot fer l'administració és fer una llei des del total desconeixement del territori. El que no pot fer l'administració és voler reduir l'habitatge d'ús turístic en municipis on el principal allotjament turístic que hi ha és l'apartament i la casa de vacances, on pràcticament no hi ha hotels i on realment l'economia es sustenta molt en el turisme. Si d'aquests municipis, com pot ser Palafrugell, com pot ser Pals, com pot ser l'Escala, eliminem més del 50% de l'allotjament turístic, doncs l'economia d'aquests pobles es veurà fortament ressentida. Per altra part, Una altra cosa que no ha tingut en compte la Generalitat a l'hora de fer aquest decret és veure si realment si limita, si treu habitatge d'ús turístic d'aquestes poblacions de costa, si aquest habitatge passarà al lloguer de residencial. No han tingut en compte que a la Costa Brava més del 80% d'habitatges d'ús turístic són també segones residències, o sigui, són cases de vacances que els seus propietaris utilitzen algunes setmanes a l'any i la resta de setmanes la posen a llogar en lloguer turístic a través d'una agència, normalment, per tal de complementar els seus ingressos. Per tant, és evident que tot aquest parc de segones residències difícilment passarà en el lloguer residencial. Per tant, nosaltres estem a favor d'una regulació, però ha de ser una regulació bona, ha de ser una regulació que tingui en compte les diferències de cada zona i de cada municipi, i el que reclamem ara amb el nou govern és doncs que ens posem a treballar amb una regulació que sigui convenient per tothom.
Doncs esperem que així sigui, i també li volem donar les gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies, Esther Torrent.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I quan falten menys de 4 minuts perquè siguin 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar parlant de que baixa el risc d'incendi al Baix Empordà, però Acció Climàtica demana no abaixar la guàrdia. En general, des del departament fan un bon balanç de l'estiu i en conjunt de l'any a la comarca en termes d'incendis. A la major part del Baix Empordà el risc que és moderat, però hi ha municipis com Gualta, Ullà o Rupià on el risc d'incendi és baix. Carla, què més en sabem?
El motiu pel qual a Gualta, Ultramort o Fontanilles hi ha risc baix d'incendi es deu al fet que són poblacions amb més terreny agrícola i menys bosc. Així ho explica David Meia, cap de la secció de Boscos i Recursos Forestals de la demarcació de Girona.
Sí, tenim ha baixat molt, evidentment, respecte a l'estiu. Tenim risc moderat a la major part de la comarca, i llavors tenim el nivell de risc més baix a la part d'aquesta més agrícola, no? La part més central, no sé, des de Rupià fins a Ullà, per dir alguna cosa, no? Rupià, Parlavà, Serra, Gualta, tot aquest sector que hi ha menys bosc i menys correu, evidentment hi ha més risc d'incendi forestal.
Meia celebra el fet que al sud de la comarca, els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, el risc d'incendi també sigui baix. Cal recordar que el sud de la comarca ha sigut on hi ha hagut més incendis durant la temporada d'estiu. En concret, va haver-hi 2 incendis a Santa Cristina d'Aro durant el mes de juliol. En general, des del Departament d'Agricultura fan un bon balanç de l'estiu i en conjunt de l'any el Baix Empordà en termes d'incendis. David Meia explica que, des de principis d'any, hi ha hagut 14 incendis a la comarca en els quals han cremat 4 hectàrees.
Molt bona, perquè hem tingut a nivell de comarca, hem tingut les dades que tenim de tot l'any, s'han tingut 14 incendis i no arriba a 4 hectàrees tots junts, eh? O arbrades, hectàrees forestals, parlem, arbrades 2 hectàrees i mitja i no arbrades una i mitja.
Tot i assegurar que són unes bones dades, el cap de la secció de Boscos fa una crida a no abaixar la guàrdia, perquè s'han donat casos d'incendis a la tardor afavorits per la tramuntana.
A la vegada, David Meia assegura que un factor que els dona tranquil·litat de cara a la prevenció d'incendis és la tasca que han realitzat els ajuntaments.
una cosa que a nosaltres ens fa la tranquil·litat de cara a prevenció d'incendis és que els municipis han fet un gran esforç pel tema de les franges aquestes de protecció d'urbanitzacions i de nuclis urbans. Val? I llavors aquest esforç, o sigui, encara que les condicions siguin dolentes, permet això, no? Donar capacitat de treball als bombers i una mica més de tranquil·litat de cara a l'emergència, diguéssim, no?
Principalment hi ha tres factors que influeixen i que fan que el risc d'incendis augmenti o disminueixi. Són el relleu, la meteorologia i l'estat de la vegetació.
I els opositors al Parc Eòlic Marí del Golf de Roses creen una plataforma en contra del PlemCat. Aquesta decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a l'Armentera després de l'anunci del govern de la Generalitat d'accelerar els tràmits per posar en marxa aquest projecte. Mariona, què més en sabem?
Diverses entitats ecologistes, ajuntaments afectats i Unió de Pagesos han creat una plataforma conjunta per oposar-se al Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. La decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a l'Armentera després que el govern de la Generalitat anunciés que acceleraria els tràmits per engegar el projecte PlemCat. Els opositors denuncien que el projecte està impulsat sense tenir en compte l'opinió dels ciutadans, científics i organitzacions, que han alertat de les conseqüències negatives per la biodiversitat i l'economia de la zona. Les entitats critiquen que la transició energètica no pot justificar la destrucció d'un espai natural tan sensible. L'advocat Eduard de Ribot, que representa les entitats contràries al parc, va subratllar que el PlemCat encara no té cap autorització ni avaluació ambiental favorable i que 4 dels 6 ajuntaments afectats ja estan informant desfavorablement. De Ribot va afegir que l'oposició local farà que el projecte avanci més lentament que el que la Generalitat preveu. A més, la nova plataforma ha recordat que el POEM, el Pla que dona llum verda al desenvolupament de l'eòlica marina del Golf de Roses, està impugnat davant el Tribunal Suprem per un recurs presentat per Stop Macropark Eòlic Marí i Aiden Salvem amb l'Empordà, amb el suport de SOS Costa Brava. Durant l'assemblea també es va criticar el tracte rebut pels ajuntaments petits afectats pel projecte. Cèlia Garbí, l'alcaldessa d'Armentera, va expressar la seva decepció perquè no han tingut en compte les observacions del municipi. Els opositors anuncien que ja estan planificant futures accions i mobilitzacions per frenar el projecte i protegir aquesta zona del litoral català.
I canviem de tema perquè Palamós impulsa una enquesta ciutadana amb motiu de la redacció del nou pla local d'habitatge. Laura, què més en sabem?
L'enquesta es pot fer en paper a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la Biblioteca i les Oficines de Serveis Socials, on també hi trobareu el codi QR per escanejar i respondre en línia. Alternativament, es pot trobar a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Inclou totes les persones majors de 16 anys residents a Palamós. L'objectiu és identificar les preocupacions de la ciutadania i analitzar l'estat del sector. A partir de les respostes, es proposaran accions de millora a 6 anys vista, incloses dins el nou Pla Local d'Habitatge. La data límit per respondre al formulari és el 6 d'octubre.
I Endesa completa la millora de la xarxa elèctrica a la Bisbal d'Empordà i a les Rodalies. La reforma ha permès millorar en la qualitat el servei i també les infraestructures. La companyia ja ha destinat més de 114.000 euros i beneficia a prop de 7.000 clients. Carme, què més en sabem?
Endesa ha completat la reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica a la Bisbal d'Empordà i a 10 poblacions més. L'obra ha costat més de 114.000 euros a la companyia. Aquesta inversió s'ha fet amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei i garantir la continuïtat de 6.700 clients de la zona. La reforma ha permès modernitzar les infraestructures, a les quals s'ha preparat per absorbir més càrrega, resultant una millor electrificació i transició elèctrica. A la carretera del Castell d'Empordà i al carrer del Canigó s'ha instal·lat una nova escomesa elèctrica subterrània de 414 metres, que uneix els dos centres de transformació. Al carrer del Canigó també s'ha instal·lat una nova cabina d'alta tecnologia, més segura i moderna i amb menys necessitat de manteniment. A més, s'han desmantellat 200 metres de cablejat aeri, alliberant la via pública de suports i línies antigues que havien deixat de funcionar.
I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana cultural, perquè unes 250 persones han assistit a la inauguració de la nova exposició permanent al Museu del Suro de Palafrugell, que es va fer aquest dissabte a la tarda. L'acte ha comptat amb els discursos de l'alcalde i el president del patronat del Museu del Suro de Catalunya, Juli Fernández, de la diputada d'Educació i Joventut de la Diputació de Girona i regidora, Mònica Alcalà, i el director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Borràs, així com del director del museu, Pep Espadaler. A part, hi ha hagut la representació dels regidors municipals de tots els partits polítics i altres personalitats. Ferran, què més en sabem?
El director Pep Espadaler ha destacat que ara s'ha acabat la provisionalitat de les exposicions després de diferents dècades. L'any 1991 ja van obrir la primera mostra permanent al carrer de la Tarongeta, però amb el tancament de la fàbrica Armstrong va obrir-se un horitzó. L'any 2001 va aprovar-se el pla de reforma de l'edifici a Can Mariu i el 2012 va obrir l'actual ubicació enmig de la crisi econòmica. Durant uns anys van tenir una altra exposició permanent a la planta baixa.
És a dir, sempre hem estat en provisionalitats. Avui deixem d'estar-hi. Avui ens canvia la feina, avui deixem de construir d'alguna manera per començar l'explotació, una explotació lògicament cultural, no? Una explotació no de rendes, sinó cultural, sociocultural, de desenvolupament.
La nova mostra d'uns 1.200 metres quadrats exposa més de 700 objectes i elements interactius. S'ha potenciat els idiomes i l'accessibilitat de les persones cegues i sordes.
És un museu que pot interpel·lar cada algú, gairebé a tothom, gairebé, amb interessos absolutament diversos. M'explico, hi ha associacions entre peces que són absolutament delicioses o interessants. Per exemple, hi ha el senyor Torrejonama. El senyor Torrejonama amb un quadre, el pròcer, el filàntrop de Palafrugell, el senyor que va muntar la fàbrica industrial Tapon Corona, una de les primeres que va fer xapes per aquest país i que va donar molts diners per l'escolaritat. Primer donant diners als nanos perquè no anessin a treballar i anessin a l'escola i després fent escoles, construint escoles.
L'exposició La civilització del suro exhibeix i fa valdre el patrimoni del sector surer arreu de Catalunya, no només del Baix Empordà. Cal tenir en compte que el Museu Palafrugellenc és una secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
És un museu nacional. Sí que és una cosa que xirria, que com li van dir al Museu del Suro de Catalunya, no tothom ho veia clar, però al fons era la feina que fèiem. És a dir, ens hem dedicat a recollir patrimoni de la majoria de poblacions sureres catalanes. El recollim, el restaurem, conservem, l'ensenyem, l'interpretem. Fem moltes exposicions, algunes de les quals itineren per tots els pobles que ens ho demanen d'aquest país.
Espadaler també considera que el sur és un gran desconegut i lluny de les universitats durant anys. Afegeix que el Museu del Sur és necessari per explicar com una societat va industrialitzar-se per una via pròpia.
I l'escola Carrilet de Palafrugell ha presentat un projecte educatiu a Dublín. És el Read Write, Read Writes, que vincula la millora de la lectura dels estudiants a partir dels seus drets i deures. La directora del centre, Clàudia Soler, va ser l'encarregada d'anar-hi al juny. En aquell moment el projecte només s'havia escrit i s'implementarà el curs que acaba de començar. Què més en sabem, Ferran?
L'escola Palafrugellenca forma part del programa Democrat que afavoreix la col·laboració entre centres educatius d'arreu d'Europa. Mantenen contactes amb escoles de Portugal, Irlanda i Estònia per possibles intercanvis d'alumnes.
És un programa que impulsa diferents universitats i que el departament ens va oferir. Nosaltres ens hi vam afegir de seguida i que es diu Democrat. Llavors, ens van demanar el programa Democrat, d'aquí d'Espanya, diguéssim, que presentéssim un projecte. Nosaltres vam presentar aquest, era tot per escrit, encara no l'havíem començat a implantar, però els hi va encantar, no? Moltíssim, moltíssim.
A part, el Carrilet també ha entrat a la xarxa de competència lectora impulsada pel Departament d'Educació. D'aquesta manera col·laboraran amb entitats i persones de Palafrugell per millorar la lectura de l'alumnat.
Hem estat escollits i ens encaixa perfectament amb aquest programa. Llavors, estem super, super il·lusionats, estem fent una xarxa increïble amb aquest impuls inicial, el defensor del ciutadà d'aquí a Palafrugell, Francesc Almagro. Llavors també tenim la Fundació Pla, la llibreria No Llegiu, la Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pallà, que són els ens que tenen vinculació en relació a la lectura a l'escola.
Aquest any també seguiran potenciant la iniciativa del Bicibus per facilitar els viatges en bicicleta.
I seguim parlant d'escoles, perquè l'Escola Olivar Vell d'Esclanyà es queda sense un nou mòdul per aquest curs després que la Generalitat n'hagi posposat la instal·lació fins l'estiu del 2025. La direcció del centre havia sol·licitat la instal·lació d'aquest nou mòdul per poder disposar d'un altre espai per poder fer classe. La Generalitat explica que aquest retard es deu a motius tècnics. Carla, què més en sabem?
Malgrat el retard, l'Ajuntament ha deixat l'escola preparada per rebre el nou mòdul quan arribi, assegurant que les infraestructures actuals poden respondre, de moment, a les necessitats dels alumnes. El regidor d'Educació de Begur i Esclanyà, Manel Vallès, explica en declaracions de Ràdio Capital que calia fer reformes a causa de la instal·lació del nou mòdul, una d'elles sobre el menjador del centre.
El fet d'instal·lar aquest nou mòdul implica, en certa manera, haver de fer un conjunt de reformes i tenir en compte una sèrie d'aspectes, com era l'espai menjador, que ja de per si aquests darrers anys, com he dit, ja començava a quedar petit, i amb la previsió d'aquesta instal·lació del mòdul i de que la presència d'alumnat seria major, també la possibilitat de que aquests es quedessin allà també augmentaria de manera significativa.
Cal recordar que l'Ajuntament de Begur ha acabat aquest estiu l'ampliació de l'espai menjador de l'Escola Olivar Vell d'Esclanyà, una actuació que es feia necessària després de l'augment constant d'alumnes, que actualment superen els 95, molt per sobre dels 55-60 estudiants que hi havia a finals del 2012. L'increment d'alumnes ha limitat la capacitat del menjador, especialment durant les hores de dinar, fet que ha impulsat aquesta actuació urgent. Les obres que es van fer durant l'estiu per no interrompre el curs escolar han permès ampliar tant l'espai menjador com l'espai d'oficina, on es prepara i es distribueix el menjar provinent de l'escola Doctor Arruga, que compta amb cuina pròpia. L'espai renovat permetrà, a més, la utilització de la sala com a àrea polivalent per a altres activitats educatives.
I el Consorci de les Gavarres ha aprovat un pressupost de 860.000 euros per al 2025. Aquesta xifra suposa un increment del 14% respecte a l'exercici anterior. L'augment es deu principalment a les subvencions que s'han rebut durant el 2024 que permetran finançar diversos projectes per al proper any. Sergi, què més en sabem?
Entre les accions previstes, destaca un projecte conjunt amb diverses entitats per potenciar el suro com a recurs natural del massís de les Gavarres. Aquest projecte busca impulsar la seva aplicació en l'art i l'artesania, així com fomentar el turisme de qualitat. El pressupost també inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de la seu de l'entitat a Monells, així com la continuació del pla de millores a la finca de Can Vilallonga a Cassà de la Selva. A més, es consolidarà la plantilla actual de 7 treballadors i es mantindran les principals línies d'actuació del Pla Estratègic 2021-2025 amb la redacció del nou Pla Estratègic 2026-2029 que ja es troba en marxa. Finalment, la Diputació de Girona, el principal contribuent del Consorci, manté una aportació de prop del 44% dels ingressos amb quotes estables per part de la resta d'entitats membres.
I canviem de tema perquè Josep López de Lerma, polític, periodista i professor, ha estat reconegut aquest passat dissabte amb el títol de fill predilecte de Sant Feliu de Guíxols. L'acte, que es va celebrar al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer, va rebre la presència de figures properes a l'homenatjat, com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern, Sílvia Paneque. Carla, què més en sabem?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va reconèixer la seva contribució tant a nivell local com nacional en la reconstrucció democràtica del país, segons informa el Diari de Girona. López de Lerma va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya a la comarca i va arribar a ocupar el càrrec de vicepresident al Congrés dels Diputats en plena transició democràtica espanyola. D'altra banda, el primer tinent d'alcalde, Josep Melcior, va destacar la trajectòria professional de López de Lerma fent èmfasi en la seva contribució al periodisme a través de publicacions com Los Sitios, actual Diari de Girona, així com la seva destacada carrera política.
I nosaltres, abans d'escoltar en Martí en aquesta secció de tecnologia, escoltem una mica de música amb Sabrina Carpenter i Taste. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact. You're one.
degree of separation. Lips, you're feeling mine, and every time you breathe his air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice, and singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you.
I avui tornem a ser dilluns i tornem a tenir la secció de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem la setmana parlant d'una decisió important d'Amazon, ja que sembla que la companyia posarà fi al teletreball.
Doncs sí, doncs sí, efectivament, Amazon ha anunciat que a partir del gener del 24, els seus 25, perdó, els seus empleats hauran de tornar a treballar de manera presencial 5 dies a la setmana, posant fi a l'opció del teletreball en la majoria dels casos. Fins ara, la companyia permetia als seus treballadors treballar des de casa 2 dies a la setmana, però això només es mantindrà per circumstàncies molt concretes, com ara la cura de fills malalts o en cas d'una emergència domèstica. El conseller delegat d'Amazon, Andy Jassy, ha explicat que la decisió respon a la necessitat de simplificar i fer més eficients la feina, ja que considera que la presencialitat afavoreix la col·laboració i la innovació. Aquesta mesura converteix Amazon en una de les empreses tecnològiques més estrictes pel que fa al retorn a les oficines, en contraposició a les altres grans tecnològiques que mantenen polítiques més flexibles, permetent un major grau de teletreball. A més, la fi de teletreball d'Amazon també ha anunciat que eliminarà la pràctica de les cadires calentes als Estats Units. Aquest sistema permetia als empleats utilitzar qualsevol lloc de l'oficina, però a partir del gener tornarà a tenir llocs de treball fix. I no obstant això, aquesta mesura de les cadires calentes no es faria a Europa encara. Per tant, es mantindria.
És que és... Depèn de quin lloc et posis a treballar a l'oficina, és una mica estrany, eh? Perquè, sí. No? Vull dir, estic
pensant... Aquestes empreses tecnològiques modernes tenen com espais...
Sí, no? Els sofàs, sí. els puffs...
Sí, no. Això afavoreix la creativitat, per tant, els seus motius i els... Veurem si s'equivoquen o no. Les altres empreses no ho fan.
No, però jo trobo que això del teletreball en certa mesura està prou bé.
Sí.
Perquè jo el fet de, no ho sé, jo agafo el cotxe i tinc mitja hora amb cotxe, a vegades
clar.
Em fa una mica de mandra.
Clar,
però, bueno, no passa res. Canviem totalment de tema.
Som.
Perquè parlem d'Instagram, que ha llançat una nova opció pels usuaris més joves. Què ens pots explicar d'aquesta novetat?
Doncs mira, Instagram ha introduït una nova versió de comptes dissenyada específicament per adolescents, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la privacitat dels joves a la plataforma. Aquests comptes seran privats per defecte, fet que vol dir que qualsevol sol·licitud de seguiment haurà de ser acceptada manualment pel propietari del compte abans que altres usuaris puguin accedir al seu contingut i interactuar-hi. Una de les novetats més destacades és que només les persones que ja són seguidors validats podran etiquetar o mencionar els adolescents a les seves publicacions. I a més, es limitarà l'accés als continguts considerats delicats, com aquells relacionats amb violència o missatges que puguin afectar negativament l'autoestima dels joves. Aquest filtre serà aplicat tant en publicacions com a Reels i també a la secció d'Explorar i al mur principal. Vaja, a tot l'Instagram sencer.
Sí, bàsicament, vull dir...
Exacte. Instagram també implementarà una funció que monitoritzarà el temps que els adolescents passen a l'aplicació enviant una alerta quan superin els 60 minuts d'ús diari. A més, a partir de les 10 de la nit fins les 7 del matí s'activarà automàticament el mode nit, limitant l'ús de l'aplicació durant aquestes hores. I els pares també podran controlar aquests horaris, ajustant-los segons considerin oportú i fins i tot supervisar amb qui estan xatejant els seus fills. Tot això és per garantir la privacitat dels joves i evitar que facin un mal ús de les xarxes socials.
Jo és que estic pensant, i crec que aquesta notícia la vaig sentir l'altre dia, sí. I pensava... poden fer la mateixa jugaesca que vaig fer jo quan em vaig fer Facebook en el seu moment, que clar. Era la xarxa social de moda, i vaig posar doncs que tenia 18 anys. Esclar, vull dir, això en el seu moment crec que tots els joves ho fan, però em sembla bé la mesura, perquè al final...
Però t'he de dir una cosa, és que faltava una coletilla, i és que...
Ui, coletilla.
Sí, que Instagram està desenvolupant un nou sistema de verificar l'edat.
Ah, no, doncs em sembla bé. No, llavors sí.
No serà tan fàcil com dir no, vaig néixer el 90, ja està.
És clar. És que, clar, en el moment en què em vaig fer jo xarxes socials, he de destacar que no sóc tampoc gaire gran, però en el seu moment, és clar, no hi havia totes aquestes mesures, i em semblen bé aquestes mesures perquè molts cops aquests joves accedeixen a uns continguts que...
Sí, o reben bullying o problemes socials a través de la pròpia xarxa social i genera problemes que no sé què... un altre no té, no? Que no es connecta a les xarxes. Per tant, bé, tota mesura que es faci per prevenir que els joves facin un mal ús d'aquestes xarxes, doncs, benvingut,
està bé,
no?
Exacte, sí, sí. I parlem de xarxes socials, una altra de les xarxes socials que habitualment, normalment fem servir, sí. És WhatsApp, que farà un canvi significatiu en la seva interfície. De què es tracta? M'acaba d'agafar de sorpresa, perquè a mi la veritat que WhatsApp no em desagrada, com facin el mateix que...
És un canvi d'imatge, i respon una mica a coses de lluitar amb la seva competència, diguéssim. Però t'ho explico una mica més. I és que WhatsApp ha anunciat que una de les seves novetats més significatives és la possibilitat de personalitzar la interfície de l'aplicació amb un nou sistema anomenat ChatTem. I això significa que per primera vegada els usuaris podran modificar l'aparença de l'aplicació segons les seves preferències, trencant amb l'històric disseny verd que ha estat que ens ha estat acompanyant des del seu llançament fa 15 anys. 15 anys de WhatsApp, eh? Déu-n'hi-do.
No sóc gaire... És que a mi em costa aquests canvis, eh? Perquè, per exemple, quan van fer el canvi de X...
El podràs deixar verd, eh? Si no dius res, es quedarà verd o blanc, em sembla. M'ha semblat veure que seria blanc.
Blanc?
Sí, blanquet. El logo... té un restyling i l'han deixat així com més finet, més estilitzat i blanquet.
Potser el canvio. Provarem coses noves, però...
Clar, pots posar de color lila o de color...
Però el moment en què se'n va canviar l'ocell i va canviar per una X, vaig desanimar una mica, eh?
No és un canvi tan radical. No és un canvi, seguirem tenint l'icona, diguéssim, serà...
El mateix, però
sí, més restilitzat, sí.
I hi ha alguna cosa més que canvi? Vull dir, estàvem parlant de que...
Sí, et podràs personalitzar les bombolles del missatge i altres elements de la interfície. Bé, el color de fons, el fons ja el canviàvem, de fet.
Sí.
Però bé, podrem fer alguna cosa més, no sé. És encara una cosa beta, que encara no en tinc tots els detalls. No me l'he instal·lat encara, de fet.
És
una novetat de fa poques hores.
Poques hores.
I clar... No ho tinc provat encara.
Ja ho provarem. Sí, sí. No cal patir, que aquí provem tot el que ens dius, i no ho dic en plan de broma, perquè això és molt interessant. I a més, com va passar la setmana passada, allò de Spotify, m'ho vaig mirar, i la veritat,
interessant,
em va sorprendre. També cal dir que hi ha cançons que escolten els meus pares, perquè compartim una mica l'Spotify, per tant, esclar, allà hi havia... una barreja molt interessant.
Doncs va, si vols passem al següent tema.
Sí,
parlant de provar, Va, t'explico. Perquè OpenAI han llançat una nova versió de la seva intel·ligència artificial, que pots provar, perquè nosaltres el tenim, el ChatGPT, OpenAI, el ChatGPT, i ha presentat un nou model d'intel·ligència artificial anomenat O1, que destaca per la seva capacitat de raonar d'una manera molt més propera com ho faria un ésser humà.
Aquest... Això què vol dir? Perquè raonar com un ésser humà, què vol dir?
Bueno, pues que té una mica de... Bueno, raonar vol dir que interpreta coses que li demanes, però no escriu-me això i t'escriu això. No, és... té com consciència ja.
Ostres, molt interessant.
Té com consciència, sí, sí. De moment no està disponible en anglès, però t'explico una mica. Com l'han fet. Aquesta ja utilitza algoritmes d'aprenentatge per reforç, que li permeten resoldre problemes més complexos interactuant amb l'entorn i aprenent dels errors que comet durant el procés. Per tant, és una cosa que va aprenent per si mateixa amb la teva interacció o amb qui la tingui. Els investigadors d'OpenAI han comparat el rendiment de O1 amb un estudiant de doctorat en camps com la física, la química i la biologia, obtenint resultats molt prometedors, especialment en matemàtiques i programació. Tot i que encara és una versió beta i té algunes limitacions, doncs el seu rendiment és superior als models anteriors, superant en un 83% en una prova a les Olimpiades Internacionals de Matemàtiques.
Mare meva, estic una mica ara mateix, no sé com prendre-m'ho, perquè és que...
Doncs mira, el ChatGPT ja hauria pres alguna decisió.
No, exacte.
En el temps que tu ho estàs pensant, ChatGPT,
jo com ho qüestiono massa.
Corre un 83% més, com a mínim.
I això, que ho fa amb persones que treballen en matemàtiques.
Exacte.
Jo en matemàtiques no excel·lia, per tant, llàstima.
Bueno, doncs mira, ja ho saps.
I canviem de tema perquè és molt interessant, però a més hem de parlar d'una nova aplicació que pot convertir el nostre mòbil en un walkie-talkie.
Sí, això és una aplicació. És una nova aplicació que es diu TenTen i que està revolucionant la manera com ens comuniquem amb el mòbil, ja que permet enviar missatges de veu de manera instantània sense necessitat d'obrir l'aplicació ni desbloquejar el telèfon. A diferència de les aplicacions de missatgeria habituals com WhatsApp o Telegram, el TenTen, els missatges de veu es reprodueixen automàticament al telèfon del destinatari encara que la pantalla estigui apagada.
Això té avantatges i inconvenients.
Sí, sí,
perquè jo ara mateix estic pensant, estàs enmig d'una reunió i et sona aquesta aplicació i depèn del que et diguin.
Exacte.
No ho sé, però és interessant, pot ser divertit.
De fet, ha sigut una mica la controvèrsia d'aquesta aplicació. Té una comunicació àgil i directa, similar a com funcionaven els antics walkie-talkies. Per enviar un missatge només cal clicar la fotografia del contacte de l'aplicació i el missatge cliques i mentre estàs clicant doncs ja li estàs enviant el que li vulguis dir. No obstant això, l'aplicació ha despertat preocupacions per temes de seguretat i de privacitat, especialment a França, on ja acumula més de 5 milions de descàrregues i, clar, les autoritats franceses han advertit sobre el risc que representa compartir el codi d'accés de l'aplicació amb altres xarxes socials, ja que això podria permetre persones no desitjades que et contactin directament.
Ja ens contacten en telèfons desconeguts.
Exacte.
Espanyols per vendre-te qualsevol cosa. Imagina't amb aquesta aplicació.
Clar, tu passes el link i et contacta qualsevol de qualsevol lloc i el missatge es reprodueix ara mateix.
Ah, molt bé, mentre estem fent ràdio.
Imagina't.
Seria divertit també. Doncs igualment provem una mica també aquesta aplicació. Sí, oi tant, sí.
Posem-nos-la i pugem a la redacció.
A veure si funciona, no?
Sí.
Doncs molt interessant tot plegat, Martí. De debò que cada cop ens descobreixes coses molt interessants i molt divertides.
Clar.
Que això també a vegades és el que ens interessa a nivell tecnològic. Una mica de tecnologia, una mica d'oci.
Exacte.
Igualment ho hem de deixar aquí i ens tornem a trobar dilluns vinent. Moltes
Perfecte.
Gràcies. Apa,
bona
que
setmana.
Bé. Adéu, adéu.
Adéu.
Avui dilluns, temps de tardor, cel tapat, ruixats de tarda i temperatura pròpia per l'època. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya de nivell groc per intensitat de pluja durant aquesta tarda.
Doncs sí, veurem com acaba evolucionant el dia d'avui aquí a Palafrugell. Ara mateix està caient un petit ruixat, per tant, suposo que el dia serà això, una mica de pluja, una mica de solet. Ja anirem veient. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta entre Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també que hem emès a Ràdio Bisbal, i com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a retrobar com sempre demà al matí a partir de les 8. Que passeu un bon dilluns. Adeu, adeu.